Bona tarda, són les 7. És dilluns 16 d'abril de 2012 i arrenquem aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Tornats ja del darrer parèntesi de la temporada, degut a les vacances de la Setmana Santa, hem de fer un repàs de la 27a jornada de futbol a la tercera catalana. Atenció, derrota dels Sitges al camp del Sant Pere Molanta, del líder, per 2-1, els Sitges que va vendre molt cara, sens dubte, la seva derrota i que va fins i tot començar marcant gràcies a un gol d'Héctor al minut 43 de partit. L'equip d'Andreu Córdoba, atenció, és ja només 8 punts del títol, resten només 7 jornades i el Molanta que vindrà, per cert, al Municipal d'Iguadols diumenge que ve per enfrontar-se a un Sobirense que ahir va empatar 1-1 davant un Riudebitlles que també s'està jugant l'ascens, en aquest cas la promoció. El Sitges, per cert, també hem de recordar que jugarà dissabte a la tarda, ho farà al camp d'un Vista Alegre Santa Margarida que lluita encara per salvar i evitar el descens de categoria. Per tant, d'aquí uns moments repassarem, com dèiem, aquesta jornada número 27 al grup 12 de la tercera catalana. A la Lliga EVA de bàsquet, victòria del Club Bàsquet Sitges davant el ja descendit Arenys, 63-56. Queden només dues jornades per cloure el campionat i amb la permanència a la butxaca gràcies a la victòria de fa tres setmanes a la pista del Granollers. Aquest proper dissabte toca desplaçament a Sagragosa per visitar el Monte Ducai. El conjunt aragonès és a punt també de perdre categoria. I a la primera catalana d'hoquei patins, derrota del Club Patí Sitges 1-4 davant el Castellet, davant el quart classificat i nou pas, em sap greu dir-ho, cap a la segona catalana. En fi, farem repàs del que ens ha deixat aquest cap de setmana esportiu i aquest vespre també, aprofitant les vacances de Setmana Santa, fa un parell de setmanes parlàvem amb Oriol Monzó i, sens dubte, les bones sensacions que té en aquest tram final de la temporada del jugador sitgetà de tenis taula actualment a les files del Borges.
Temps de descompte amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
La Generalitat més a prop teu.
Gencat.mobi. Què és Gencat.mobi?
Són serveis de Gencat per a mòbils amb connexió a internet.
I què s'hi pot consultar?
De moment hi ha quatre portals. El de Rodalies, el Mouta en transport públic, el cercador d'equipaments i les càmeres de trànsit.
I quins avantatges tenen? Doncs que estan adaptats al format mòbil i que pots utilitzar aquests serveis des de tot arreu.
I que són gratuïts, Xavi.
I per a més informació, a gencat.cat o al 012.
012. La Generalitat. Més a prop teu.
Bon dia, digui.
Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
I des de quan em pren?
Des dels 15 anys.
I quant em pren al dia?
Bastant. Un paquet.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 900-211-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás.
Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis enprimerplano.org.
Saps què? Tots els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta telefònica gràcies a Sanitat Respon. Sanitat Respon és una plataforma de salut multicanal atesa per professionals sanitaris que t'aconsellaran, resoldran els teus dubtes o t'informaran sobre els problemes de salut les 24 hores del dia tot l'any. Aquí trobaràs tot tipus de consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, alertes sanitàries. Sanitat Respon dona resposta a qualsevol situació sanitària que no sigui una emergència. A més, podràs seguir el programa per deixar de fumar. Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics. I saps què? Podràs programar visites i tramitar la targeta sanitària. Saps què? L'ajuda immediata és Sanitat Respon. 902-111-444. Pensa-hi. Guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
món de la informació esportiva, protagonista al llarg de les dues properes hores a la sintonia de Ràdio Maricel. Nosaltres ja farem com la majoria de les competicions, anirem de corrido ja fins a final de temporada, superat, com dèiem, l'últim parèntesi de la temporada arran de les vacances de Setmana Santa. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Està interessant, ara ho estàvem comentant, el grup 12 de la tercera catalana de futbol, ho dèiem també tot just en començar el programa, el Volanta ja és a només 8 punts de ser campió, per tant ho té a propet, a propet. I atenció, molta atenció també al partit que jugaran diumenge, aquest diumenge que ve, Riudebitlles i Ribes, partit que s'entén decisiu per saber i per conèixer qui acabarà en segona posició i per tant jugant la promoció d'ascens.
Sí, sí, sí.
I el Molanta que juga aquest diumenge a Iguadols amb el Sogrens,
eh? I el Molanta a Iguadols. El que passa que el Molanta, jo vaig veure el Molanta molt nerviós ahir i es preocupava molt del resultat, però jo penso que el Molanta ja pràcticament té feta la feina.
Sí.
El Molanta, guanyant els partits de casa, té més que suficient.
Allò del sac i ben lligat li queda fer el nus, com aquell
el nus,
que diu, eh?
Sí, sí, el sí, nus, sí. Però vaig veure molt nervi, fins i tot després parlant amb en Manel Durant, li vaig dir, Manel, t'he escoltat? I em va dir, tens raó, noi, estava nerviós, però per què nerviós, si ja ho tens?
Ells comentaven que bé, hi havia nervis, sobretot després de la derrota que van patir abans de la Setmana Santa a Riudebitlles, i clar, estaven obligats a no fallar amb els Sitges.
Sí, però
i els Sitges, com dèiem, va vendre cara a la derrota, eh?
Sí, sí, no.
Un Sitges amb baixes
significatives, eh?
Significatives,
molt
importants.
Significatives, sobretot en atac, i, que sí, és on el Sitges fa mal.
Sí, i on ahir vam trobar a faltar una miqueta aquesta major presència ofensiva.
Sí, 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 jo penso que ahir un Sitges amb els jugadors...
Sí, és molt correcte, molt...
Sí, 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 molt disciplinat, molt ben col·locat, no donava espais...
Que li va posar la por al cos, sí, amb el gol d'Héctor, sí, a 2 minuts del descans...
Però si te fixes, potser aquesta va ser de les poques ocasions que va tenir el Sitges,
sí,
quan el Sitges és un equip que potser té mancança molta vegada i parlem molta vegada, doncs que els gols venen perquè en defensa potser n'hi ha aquella mancança,
sí, sí,
i que en atac el Sitges doncs que crea 7, 8 i 9 ocasions clares de gol. Mm-hmm. Ahir no la va crear perquè li va fer falta aquells jugadors doncs que crea aquesta ocasió. Clar, és que nosaltres parlem del Quique, parlem del Carlitos, però ahir també faltava José Luis.
Sí.
José Luis és un home doncs que sembla que no, però fa una feina molt bona amb els Sitges i quan ell està també es nota. Uh-huh. Amb aquests 3 jugadors significatiu, el Sitges guanya moltíssim.
Tot que crec que és correcta la reflexió que feia el Manel després d'acabar el partit, que evidentment no pots fiar tot aquests jugadors perquè la plantilla és una plantilla àmplia en aquest sentit i tothom té el dret a jugar, i el Manel també és conscient que ha hagut de gestionar doncs aquests 20 i tants jugadors perquè doncs més o menys tothom tingui els seus minuts, el seu premi, evidentment.
Sí, sí, no, és així, no? I a més amb un equip tan jove, no? Clar, tens que gestionar-lo molt bé perquè si no doncs t'agafa els dits,
sí,
eh? Perquè clar, el jugador jove el que vol és jugar. Amb ell no li vinguis amb romansos.
No pots fer servir 11, 12, 13 jugadors i la resta oblidar-te.
Clar, per això, i vols jugar. I clar, és el que s'ha trobat amb Manel. Però de tota manera, jo penso que el plantejament va ser molt correcte als Sitges. Per mi, fins i tot, et dic una cosa. El 2-1 no m'agrada gens. Jo, un empat...
Sí, un empat no hagués estat un resultat...
No.
Sorpresiu, si es vol dir així.
No, perquè jo penso que ahir el Sitges doncs es va saber trobar amunt del terreny de joc del Molanta, un terreny de joc que a mi me va causar molt bona sensació, va ser un dels dies que he vist millor el terreny de joc de Sant Pere Molanta.
Sí, senyor, sí, senyor. I així s'ho vam dir amb l'Andreu Còrdoba, el mister del Molanta, que vam veure ahir probablement el millor estat del terreny de joc del Molanta.
I que si no passa res, Pitu, que no passarà res, el Molanta d'aquí li sobrarà fins i tot punts, d'aquí res serà campió. Sí que la setmana que ve tindrà que donar un pas amb el Sobrense, perquè no li posarà les coses fàcils al Sobrense.
No, que s'ho diguin al Riudebitlles ahir.
Sinó que s'ho digui al Riudebitlles, que va portar, per mi, la posició de la pilota més al Riudebitlles, però la millor ocasió la va tenir el Sobrense. El Sobrense va tenir 3 i 4 ocasions clares de gol. D'haver entrat aquestes 4 ocasions, ara estem parlant d'un marcador més ampli, no? A favor del Sobrense i potser d'una victòria del Sobrense. El que passa que no van entrar aquestes pilotes, sí que va gestionar molt bé el joc el Riudebitlles, va saber portar la posició de la pilota, potser si ara contem la posició de la pilota la va tenir molt més el Riudebitlles, però el Sobrense va fer molt de mal a la contra, i a més un Sobrense que amb el Jonathan li dona aquella velocitat doncs, que fa tremolar les defenses visitants, i ahir el Sobrense me va causar molt bona sensació. Potser me va agradar més el Sobrense del final del partit que del principi, però clar, clar això va, és sobre la incidència del partit. Vull dir, així com van transcorrer els minuts, vas veure un Sobrense i l'altre.
Un Sobrense que, com dèiem, tindrà el repte d'intentar guanyar el líder i el futur campió, el Sant Pere Molanta, que visitarà Aiguadols aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda, i com dèiem, Toni, fa uns moments, el Riudevitlles Ribes, que s'entrarà també bona part de les aspiracions d'aquests dos equips per ja acabar jugant la promoció, eh?
Sí, a més,
ara per ara com estan les coses? Doncs bé, sàpiguen que el Riudevitlles té un avantatge de 6 punts que són virtuals, perquè no oblidem que queda pendent el Penyajove Ribes, suspès a la jornada prèvia abans del parèntesi de la Setmana Santa, un partit que teòricament ja té dia i hora, serà el 26 d'abril a partir de les 9 del vespre, aquest Penyajove Ribes. En el cas que el Ribes fos capaç de guanyar aquest partit, bé, serien 3 punts, no? Però el Riudevitlles ara per ara ho té tot a favor.
Oh, clar, clar, mira, de fet, primer té que jugar aquest partit amb el Ribes al seu camp. Aquí ja té un ofensit a favor. I després el Ribas té que jugar amb la Penyajove.
Sí, sí.
I clar, la Penyajove no dirà, té, aquí tens els 3 punts.
No, no, és evident, és evident.
L'equip de José Riambau, un José Riambau que ha renovat un any més amb la Penyajove, perquè s'havia parlat molt de que José Riambau, doncs, no s'havia parlat, fins i tot havien parlat amb ell a la junta directiva del Futbol Club Vilanova de tercera divisió perquè se fos ell l'entrenador l'any que ve, el que passa que ell, per motius de feina, motius que està molt bé a la Penyajove i per motius que ell li dona més prioritat a la seva feina que no a l'esport, perquè l'esport ho fa més que res per hobby, doncs s'ha inclinat per la Penyajove un any més i no s'ha inclinat pel Vilanova, doncs, que la fessia aquesta oportunitat de portar un equip de tercera divisió.
Bé, interessant, el Vilanova comença a moure fils també ja, no?
Sí, 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 sí. De fet, el seu director tècnic, doncs, ell va plegar perquè li van dir que l'any que ve no continuaria. I doncs ell va ser un dels primers que, al no continuar l'any que ve, doncs ja ha plegat aquest any. I evidentment l'any que ve l'entrenador que té actualment el Vilanova doncs no seguirà amb el Vilanova. Per això han mogut fills ja amb el...
És a dir, Morlà ja no hi és i el Colea perilla.
I el Colea ja...
Sí, sí, acabarà la temporada i s'entén, suposo.
Conscient, és conscient, i ahir vaig sentir unes declaracions que l'any que ve ja no continuarà amb el Vilanova, i fins i tot ell ja va dir que el fet de que marxés doncs Morlà per ell ha estat un cop fort, perquè s'esperava que comptessin amb ell per l'any que ve amb el Morlà. I clar, i tot això fa que el Vilanova estigui estirant fils. Un d'aquests ha estat José Riambau. Jo penso que és un home ideal per aportar un equip com el Vilanova a tercera divisió, passa que José Riambau té les seves coses, i ara s'està parlant d'un home com el Delfí Ferreres, que també és una persona jove, que té futur i que és un tipus Riambau. Ja busca un perfil més o menys així, persona seriosa...
El que dius, Toni, dones a entendre que el Vilanova, no sé, busca un canvi de plantejaments.
Sí, és que, de fet, té que buscar... Jo, és que... És...
Conscients també que el Vilanova està en una situació difícil a la classificació. Està allò lluitant per no perdre categoria i per aguantar baix a la tercera divisió i no sé l'any que ve a primera catalana.
Sí, per això. No, no, l'objectiu és salvar la categoria, és el gran objectiu del Vilanova, i l'any que ve doncs, seguir a la tercera divisió, però hi ha un plantejament diferent. Això no vol dir que no tingui jugadors de fora i tinguin pràcticament la columna vertebral d'aquesta tercera divisió d'aquest any, i sobretot els últims jugadors que han fitxat, però ja s'inclinarà més per jugadors joves de la comarca, perquè no n'hi ha diners. El Vilanova té un dèficit molt important, i això està passant molta factura, perquè no pot fitxar el que tu vols, i realment a partir d'ara tindrà que doncs, fer-se un plantejament i comptar més amb la gent que surt de Vilanova. El partit que va jugar el Vilanova el dissabte eren 8 jugadors de Vilanova. Això ja es comença...
Sí, sí, és un gir, no?, una
exacte,
miqueta.
I per això volen comptar amb un entrenador de la comarca que coneixi bé el futbol comarcal.
Tornant a la tercera catalana, Toni, com dèiem, el Sitges, després de la derrota que va patir ahir al camp del Molanta, torna a jugar fora aquest dissabte, o farà el camp del Vistalegre Santa Margarida. Atenció, ho deia el Manel, probablement aquest partit serà molt més difícil que el que vam jugar ahir al camp del Molanta. 90.
Sí, perquè...
Per què? Jo crec que per dues raons. Primera, i el més important, el Vistalegre encara està lluitant per no perdre la categoria. I segona, suposo que esportivament voldran revenjar-se dels 10 gols que van encaixar aquí.
Sí,
aquesta
sí,
segona
sí.
Opció és més... Bé. Més d'estar per casa, sí. La més important, com dèiem, és que el Vistalegre encara està allò en plena lluita per no baixar.
Sí, sí, i no volen, i no volen perquè insisteixen cada setmana i fan el més difícil en camps complicats, no? Però bé, i també la diferència que el camp del Vistalegre és el camp de Sant Mauro, és
sí.
Un camp que no s'acaba mai. Potser el Sitges la va millor aquest camp, i després també que aquest equip al seu camp mossega molt. La gent fa que aquest equip reaccioni...
Sí, sí, que ningú s'esperi que el Sitges guanyi d'una forma
no.
Folgada, perquè no serà
no,
així.
No, si guanya tindrà que treballar-lo, i bastant. Uh-huh. El Vistalegre va estar a punt de perdre, i si no va perdre va ser degut a que doncs, en Josu va veure que hi havia alguna mancança allà, va sortir ell, va marcar el gol de l'empat.
Sí, senyor.
Però no és fàcil, no és fàcil aquest camp, serà un camp molt complicat perquè ells es juguen moltíssim, es juguen la vida, i ells són conscients que al seu camp poden sumar, perquè la gent està al seu costat, per molts factors a favor d'ells, i per això no serà fàcil. Jo no dic que no guanyi els Sitges, però tindrà que treballar molt.
Veurem quin equip pot presentar el Manel, tenint en compte que el Quique encara no podrà jugar, té encara per un parell de setmanes. Carlitos, veurem també com evoluciona de la seva lesió al turmell, que la va obligar ahir a ser substituït a la primera meitat. José Luis, l'altre José Luis, la Benoja, ben si també podrà... ser a la porteria, en qualsevol cas evidentment estarem pendents d'aquestes baixes que pugui tenir el Sitges de cara a dissabte. I bé, una miqueta el que dèiem, el Molanta a punt de ser campió, Riudebitlles amb gairebé tot a favor per ser segon i lluitar per la promoció d'ascens, i a la cua bé, Olivella ja pràcticament descendit, i Vistalegre, Torrellenc, Espirall jugant-se a les dues places que queden per baixar.
Sí, sí, sí. Home, aquí a mi em preocupa molt el cas d'equips com el Torrellenc, que ara ho té...
Torrellenc que ve d'encaixar un 5-3 al camp de l'Hortonenc.
I l'Hortonenc al final aconseguirà el seu objectiu,
sí, sí,
i salvarà
sí.
La categoria. I jo, molt bé, per aquest equip, un equip que ha estat capaç de reaccionar en el primer any en aquesta categoria, uh-huh. Amb la mancança que ha tingut, perquè...
Sempre hi ha un equip que està a la cua i que aconsegueix fer l'estirada.
Sortir,
i en aquest
sortir.
Cas parlem de l'Hortonenc.
Hortonenc.
La resta ho té, ja et dic,
Molt difícil. Difícil. I l'Espirall se tindrà que espavilar bastant,
sí, sí.
Si no vol caure, que encara se salvarà el Vistalegre i perdrà categoria l'Espirall, Com no estigui molt fi, aquí doncs el Vistalegre encara no ha dit la seva, així com el jove que el Torrellenc bastant enfonsat,
sí.
El Vistalegre no ho veig tan enfonsat i l'Espirall no aixeca cap. I això vol dir doncs, que no se refi molt l'Espirall perquè si no se'n va avall.
Doncs està interessant també aquesta lluita per evitar el descens a la quarta catalana. D'aquí uns moments repassarem tot plegat. Parlarem també dels resultats de futbol base, de futbol femení, per ser el sènior A del Sobrense que va perdre 0-4 aquí amb el Riudeperes. Molta atenció, Toni, perquè el femení del Sobrense està ja pràcticament descendit.
Sí, jo...
Queden 5 jornades, estan, sembla, a 12 punts.
Per això, 15 punts. Mira, 15 punts en joc, està a 12 punts de la salvació.
Sí, no, la cosa està molt complicada.
Un miracle,
Sí, ni un miracle, pràcticament.
Sí, ni un miracle.
Pot salvar l'equip del Xavi Areu.
Però que guanyar tot, guanya tot i que els de menys guanyin.
Doncs sí, senyor. A la Lliga Eva de Bàsquet queda molt poquet perquè acabi la competició. Queden dues jornades. El Club Bàsquet Sitges, com saben, va aconseguir la permanència arran de la victòria que va assolir abans de la Setmana Santa a la pista del Granollers. Rebia aquest passat dissabte l'Arenys, que ja estava descendit. Va guanyar, li va costar, però va guanyar 63-56. I al conjunt d'Edu Piñero li queden ara dos partits. Haurà de visitar el Monte Ducai de Saragossa aquest proper cap de setmana i acabarà la temporada jugant aquí. S'acomiadarà de la competició d'aquesta seva primera temporada amb la Lliga EVA, rebent aquí el Sabadell Sant Nicolau. Bé, Sitges, un club bàsquet Sitges que ha complert sobradament les expectatives, aconseguint doncs, la permanència, que aquest era el primer gran objectiu, i que, com dèiem, haurà de fer bo doncs, aquest paper d'equip que ha estat lluitant fins pràcticament al final per per salvar la categoria. I Toni, no tenim precisament bones notícies del Club Patí Sitges.
No, no.
Perquè
no.
Va perdre 1-4 amb el Castellet, uh-huh. Un equip que arribava com a quart classificat, i bé, el descens és més a prop. Tot i que la situació de la classificació ha variat molt poc, estem parlant d'un, dos punts, oscil·lem sempre amb aquest desavantatge que té el Club Patí Sitges de 5, 6 punts per salvar la categoria, però és que no veiem la llum.
No, el túnel és molt llarg. Uh-huh. El túnel és molt llarg, no es veu la llum, i veiem aquest equip doncs, que tindrà que treballar molt si no vol perdre la categoria, però per a mi ho té molt difícil, per a mi té més que perduda la categoria, però clar, encara té opcions perquè no està mort, ni està en vida, i si n'hi ha vida ni esperança, ja veurem el que passa, però no veig. Jo veia molt important aquest partit, de fet va treballar molt el Patí Sitges, faltava peces fonamentals en l'equip. Clar, si te jugues tant en un partit i sobre no pots comptar amb aquestes peces per ells, allà ells, no? Per lo que sigui, però no estaven, doncs Isaac Martínez nota molt en aquest equip. Si Isaac no hi és, doncs que les poques opcions que tens les perds, i és el que va passar. I de fet el Castellet va guanyar com el seu, la seva pista, per 4-1, sí, sí. Per 1-4.
Una victòria bastant còmoda del conjunt del Sant Vicenç de Castellet per 1-4, que ha passat dissabte al pavelló de Pinsvens. En parlarem de tot plegat a la part final del programa. Com dèiem, vàrem aprofitar les vacances de Setmana Santa per poder parlar amb l'Oriol Monzó, actualment a les files del considerat millor equip català de tenis taula, com és el DKB Borges, un Oriol Monzó que ens comentava que està content, que està molt satisfet de la seva presència en aquest equip, compartint equip amb el seu gran amic Marc Duran, i també molt satisfet perquè sembla que la selecció espanyola torna a comptar amb ell d'una manera bastant, bastant important. Ve també de participar en els campionats iberoamericans a Portugal, celebrats doncs, fa un meset llarg, i bé, l'Oriol Monzó va aconseguir bons resultats amb dues medalles, una en el pla individual i una altra en el pla per equips, com dèiem, sent un dels components importants de la selecció espanyola de tenis taula. Amb Oriol Monzó acabarem d'entrada, però d'aquí uns moments repassem ja la jornada futbolística. Resultats de futbol, comencem per la Blanca Subur. Ahir, sota la pluja, el juvenil A va golejar d'una manera clara i evident el Cambrils per 7-1. Albert Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do la tarda que ens va fer ahir.
Mira, sort del resultat.
tempesta de gols, ahir al Nou Pinsvens.
Bueno, de gols i de l'altre, perquè sí, tormenta
sí.
N'hi va haver.
Sí, sí, va haver...
Hi havia de tot. Trons, aigua, vent...
Però bé, un 7-1 que com a mínim va... Va estar molt bé.
No va tenir cap problema per golejar. Van marcar ells primer, això sí.
Sí.
Ja hi som, altra vegada.
Doncs al final 7-1, victòria del conjunt del David Porres, que manté la segona posició empatat a 49 punts amb el Sant Boià. Bé, no cal que diem que el Nàstic de Tarragona va tornar a guanyar i que té ja el títol a la butxaca, pràcticament.
Aquí estem,
molt bé. Més resultats, Albert.
El juvenil B, Molins de Rei 1, Blancasubur 1. Robo a Molins, en el minut 89, un gol que no va entrar va significar l'empat local. La Blanca mereixia guanyar. Cadeta, preferent, Cornellà 2, Blancasubur 1. Han jugat sense sort, la Blanca en moltes ocasions de gol, però no materialitzades. Els locals han arribat poques vegades, però han marcat dues vegades. Cadet B, primera divisió, Blancasubur 1, Odena 4. Un equip A i molt fort no ens ha donat cap opció. Infantil A, s'enfrontaven els dos primers classificats, la Blanca el líder i l'Igualada segon. Blancasubur 1, Igualada 1. Gran partit entre els dos primers classificats. L'empat permet a la Blanca continuar de líder. Infantil B, Blanca Subur 6, Ramon Sicar 5. Partit molt disputat contra una. Els nanos, un 10 tots. Infantil C, Sant Sadurní 2, Blanca Subur 5. Contra una, la Blanca s'ha portat com sempre, B. A la Vina, Futbol Club Barcelona 3, Blanca Subur 3. Sensacional partit dels nanos a Can Barça. Un xut al pal de la Blanca en l'últim minut ha evitat una sorpresa que hauria sigut massa agradable.
Majúscula, vaja, com es diu en aquests casos.
Sí, no, molt bé. Van fer un partit que no semblava que juguessin al camp del Barça, semblava que juguessin al camp del Ribas. Seguim a l'Evin B. Blanca Segur 1, Anoia 5, contra un A i ben classificat, res a pelar. A l'Evin C, Barça l'Arbor 6, Blanca Segur 1. Equip A i ben classificat, la Blanca no va poder fer res. A l'Evin D, Sant Sadurní 1, Blanca Segur 3. Gran partit dels nanos contra un equip més gran. A l'Evin E, Blanca Segur 2, Masquefa 4. Partit molt igualat, amb millor sort visitant. Benjamina, Blanca Segur 3, Fiera 3. Un empat que per lo vist al camp ha sigut bastant just. Tots dos equips eren molt forts. Benjamín B, Sant Sadurní 4, Blanca Segur 3. No ha arribat a temps la Blanca, s'han despertat massa tard. Benjamín C, Blanca Segur 17, Riu de Villes 0. Partit sense història, la Blanca va ser molt superior. Benjamín D, Blanca Segur 5, Atleti Vilafranca 1. Molt bon partit de la Blanca, que ha sigut superior a Vilafranca. Per últim, el 48 campionat local del Nou Pisbens, en els últims partits de Lliga, amb promeses, Òptica Holandesa 5, Sixa 8, Can Gregori 9, Interarmaris 0, Construcciones Chechu 7, Remax 2, i Hotel Palou 2, Pastisseria Serrarols 20, 3. Campió de Lliga a l'Òptica Holandesa. Pitufos, Hotel Estela 0, Camping Sitges 4. Begudes a d'ell 1, Newton Informàtica 6 i Restaurant Triana 6, Magnòlia 6. Campió de Lliga de Pitufos, Camping Sitges. Aquesta setmana començarem la famosa Copa.
Molt bé, doncs ja tenim campions de Lliga d'aquesta 48a edició del campionat local del Nou Pinsbens, tant en categoria de promeses com de pitufos. Per tant, a punt de començar, com es deia l'Albert, la Copa, també aquesta competició força atractiva que serveix també per acomiadar la temporada. Albert, doncs moltíssimes gràcies, una setmana més, que vagi molt bé i molt bona setmana.
Molt bé.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
I un repàs també als marcadors, als resultats de la jornada futbolística a la base de la Unió Esportiva Sitges. Destacar i comencem pel juvenil, que va guanyar per 2-1 al Mascatarro. Atenció a aquest juvenil de Sitges, que també té opcions serioses de pujar de categoria. El cadet, que va golejar amb el Base Olèrdola per 0-9, perdó, l'infantil A, que va puntuar amb el camp de l'Òdena per després d'empatar 3-3, l'infantil B, que va empatar també en la seva visita al camp del Base Olèrdola per 2-2, l'Aleví A, Risto Stoichkov 3, Unió Esportiva Sitges 5, l'Aleví B, Unió Esportiva Sant Joan d'Espí 4, Unió Esportiva Sitges 2, l'Aleví C, Base Olèrdola 4, Unió Esportiva Sitges 2, l'Aleví D, Unió Esportiva Sitges 3, Igualada 5, pel que fa al Benjamí A, Cubelles 5, Unió Esportiva Sitges 0, el Benjamí B, Base Olèrdola 7, Unió Esportiva Sitges 1, el Benjamí Deca guanyava 1-2 al camp de l'AMPA Escola Canigó, el pre-Benjamí A, que perdia 1-3 aquí a casa amb el Base Olèrdola, i finalment el pre-Benjamí B, que golejava al camp del Martorell per 0-13. I dos resultats de futbol femení. Recordem que l'Alevi Infantil del Sobrense tenia jornada de descans, una cara i una creu. La cara per al sènior B, que golejava 8-0 al Vallirana, i la creu per aquest sènior A, que perdia ahir al migdia en 0-4 amb el Riu de Pera, sí que, per tant, té el descens de categoria una mica més a prop. El grup 12 de la tercera catalana també està força interessant. El Molanta, que li queda molt poquet, està a 8 punts de sumar el seu títol de Lliga i, per tant, jugar la temporada que ve a la segona catalana. La promoció d'ascens la té més a prop al Riudevitlles que no pas al Ribes, i també interessant la lluita per evitar la permanència. Torrellenc, Vista Alegre, Olivella, Espirall són, en principi, els quatre equips implicats per no perdre la categoria. D'aquí uns moments, però, parlarem i farem crònica de la derrota dels Sitges ahir 2-1 al camp del Sant Pere Molanta i del bon empat a un que va aconseguir el Sobrense aquí a Aiguadols a la tarda davant el Riudevitlles. D'entrada, però, on repassem els marcadors que ens ha deixat aquesta 27a jornada. Anoia 2, Vista Alegre, Santa Margarida 2, La Roquetes 4, Vilanova B 3, Salet i Vilafranca 2, Olivella 1, Hortoneng 5, Torrellenc 3, Ribes 5, Espirall 2, Capellades 2, Montserrat Igualada 1, Molanta 2, Sitges 1, Penya Jove 1, La Granada 0 i Sobrense 1, Riudevitlles 1. Amb la victòria d'ahir 2-1 davant els Sitges, el Sant Pere Molanta està ja a tocar del títol. 8 punts se'l separen de ser campió de Lliga. 71 punts suma el conjunt d'Andreu Còrdoba, a 14 i en segona posició. I també amb molts números per acabar jugant la promoció d'ascens. El Riudevitlles té 57 punts, 51 el Ribes. Atenció que el Ribes encara té pendent el partit que ha de jugar amb el camp de la Penya Jove el proper 26 d'abril. En quarta posició, amb 45 punts, el Atlètic Vilafranca, amb 44 la Granada, amb 41 punts Vilanova B i Penya Jove. El Sitges, que és vuitè, amb 39, 37 per Montserrat Igualada, 36 punts sumen la Roquetes i el Sobrense, que és 11, 33 per Hortoneng, 30 per Anoia i Capellades, i aquí ja comencen les garrotades. 26 punts per Espirall, 23 per Torrellenc, Vista Alegre, Santa Margarida, penúltima amb 20, i gairebé ja ha descendit l'Olivella amb 16. Un Sitges amb baixes importants, significatives. Viatjàvem ahir al camp del Sant Pere Molanta, al final derrota, com dèiem, per 2-1, Toni, tot i que el Sitges va vendre molt cara aquesta derrota.
Sí.
I va posar les coses molt difícils al Sant Pere Molanta.
Sí, sí, va començar bé el Sitges. De fet, el Sitges va fer un plantejament molt correcte, no eren conscients doncs, de les mancances que tenia l'equip. El que passa que ningú podia adivinar doncs, que el Carlitos havia sortit lesionat i que duraria en res, en que el Manel lo canviés.
I, sí, clar, sí, mira, va durar, t'ho diré, 35 minuts.
Clar, mitja horeta al terreny de joc.
Mitja hora llarga.
I quan ell va marxar, doncs es va notar molt, no? Mm-hmm. Perquè, clar, una de les grans opcions que té el Sitges és la velocitat del Carlos i la intel·ligència futbolísticament del xaval, no? Mm-hmm. Ell és capaç de gerenar alguna que altra jugada molt de perill. Al no estar ell, doncs ja la cosa va canviar,
sí,
bastant.
El bagatge ofensiu es va ressentir.
Es va ressentir molt. I gràcies a un xut que el porter no lo va poder agafar, jo penso, no era porter titular, era porter suplent, no es parlava Manel Durant, doncs, que el porter titular doncs, va entrenar dimecres, dijous i divendres, i que el diumenge, doncs, no va poder assistir perquè estava malalt. Si el dijous i divendres ja estava malalt, el diumenge, que era quan lo necessitaven, doncs, i per això fins i tot Manel Durant deia, podia haver no haver entrenat i
sí,
tenir-lo
sí,
avui.
Mai
no?
Saps que és millor, no? Si entrenar bé i no jugar, o en el cas del porter titular del Molanta, haver-se reservat durant la setmana, conscient doncs, de que no estava a fi, i acabar jugant el diumenge. Però en qualsevol cas, el Sitges va saber doncs,
aprofitar
aquest aspecte, i el 43, una jugada de Gorka, un xut de Gorka, no el va atrapar el porter i l'Héctor molt atent va fer el 0-1. Acabava així el primer temps, Toni.
Sí, acabava.
I esperàvem que el Molanta a la segona part aniria a morir.
Sí, el que passa que li va sobrar molt de temps, no? Perquè va tenir suficients 5 minuts per a capgirar el marcador.
Sí, el 49 ja arribava un penal per unes mans de Gerard, que Carlos Chan va transformar en l'empat a 1. Es va protestar molt aquest penal. Sí. Gerard també es va posar molt nerviós, fins al punt que el Manel va haver de canviar, perquè s'estava jugant l'expulsió.
Sí. És que el problema de les mans d'aquest any... aquesta jugada amb el criteri arbitral, doncs clar, dona molt que parlar, perquè clar, fins i tot més d'un ha pensat, què passa, que ara tindran que jugar sense braços? Clar, perquè és molt normal que una pilota, una cosa és que tingui que sigui voluntariat, sí. Que toquis la pilota tu mateix i que la desviï la trajectòria, i una altra cosa és que te vagi a les mans, al braç. Clar, el braç lo tens al cos, no te lo pots...
No.
I aquest és el gran problema que ens estem trobant, no tan sol en aquesta categoria, sinó a la primera divisió aquest any, no?
En qualsevol cas, el Molanta no va desaprofitar el llançament des dels 11 metres i Carlos Chan, com diguem, transformava el penal, empat a 1, i al 52, 3 minuts més tard, Sarabia feia el 2-1 de cap, pilota servei penjada. De falta, pilota penjada a l'àrea, i el Sarabia, que es trobava sol, va rematar bastant còmodament per marcar el 2-1.
Sí.
I a partir d'aquí sí que el Molanta va generar algunes ocasions, en va tenir de clares ja la primera part, va tenir dos pals fins i tot, el 57 Tete veia la segona groga i anava al carrer, però fins i tot amb 10 jugadors penso que el Molanta va ser, no direm que superior, però va saber gestionar molt bé el tempo del partit.
Sí,
no va ser un partit d'un dominador allò clar i absolut, és a dir, que el Molanta no va passar per sobre dels Sitges, i el Sitges també va tenir els seus minuts de control.
Sí, el Sitges va saber controlar-ho molt bé. Li va faltar potser aquella arribada amb perill, Li va faltar això. Va tenir una, el que passa que no va ser suficient, i el Molanta va saber gestionar molt bé això. És que després tu parles amb jugadors del Molanta i te diu, és que el Sitges té un molt bon equip.
Té un bon equip, però...
El problema és que és molt jove.
Això mateix.
I que n'hi ha cosetes que marquen un partit, doncs que ells... Doncs per la joventut encara no l'acaben de realitzar com es tenen que realitzar, no?
Sí, i per exemple a la tarda parlàvem amb el Sarabia.
Sarabia ho deia clarament.
Ells posaven l'exemple d'una falta a favor dels Sitges que amb els Sitges guanyant, em sembla 0-1, i el Sitges la va voler treure molt ràpidament. No, això...
Clar.
Quan ets un equip que ja tens més taules, doncs tranquil, pares el partit...
Exacte.
Bueno, són detalls, no?
Són detalls que ell ho deia clarament, que és molt bon equip, li va causar molt bona sensació als Sitges, però li falta potser...
Sí, aquest punt de madures.
Aquest punt de madures que pot venir molt bé, com ho diu Manel...
Tot el contrari del Molanta,
sí,
que l'experiència va sobrat.
Té moltíssima, que per mi és el que l'ha fet guanyar el campionat, quan ho guanyi.
Per cert, quina emprenyada que van agafar alguns jugadors quan l'Andreu els va substituir, eh?
Sí, a més, també...
Primer el Tete, que bueno, arran de l'expulsió se'n va anar emprenyadíssim.
Sí.
Després a Pere també vam veure que se'n anava cabrejat, i el dorsal número 11 també.
Tots els que canviava.
Pràcticament tots els que va canviar se'n van anar...
I a més, al cas del Pere, també jo me quedo amb una cosa. El Pere tenia una tarja.
Sí.
Havien expulsat feia uns minuts al Tete. Doncs, clar...
Que difícil que ha de ser entrenador, també.
L'Andreu va pensar...
I gestionar un grup en què tothom vol jugar...
Si m'ensenya la segona aquest, el Pere, que és un jugador que entra molt en joc,
sí.
Que li pot ensenyar la tarja, doncs, clar, me quedo amb 9 jugadors. Clar, canvio al Pere i doncs entro un jugador de refreix i el Pere doncs no me lo sanciona. Però això el jugador és molt difícil que l'entengui, i a més són jugadors que
estàs
tenen veterania,
estàs en calent, vol jugar
i tens que tenir molt tempos per gestionar aquests jugadors, dir-li tranquil, després ja parlarem, marxa cap a canviar-te,
cap a la dutxa,
perquè si no, déu-n'hi-do.
Però bé, Toni, el Molanta ho té ja pràcticament a tocar, eh?
Sí.
Està a 8 punts del títol, pràcticament amb dues victòries a casa seva, ja té el títol, com dèiem, molt a prop.
Sí, molt a...
El sac s'ha de lligar, s'ha de fer el noset.
Tenen en compte que ha estat un equip que ha empatat dos partits i ha perdut dos. Estem parlant de...
Només s'ha dit un empat al seu camp.
Al seu camp, un empat.
Ha estat un actiu importantíssim.
Imagina, no lo tenien ni comptabilitzat, no s'havia escapat una miqueta aquest empat.
Sí, amb la Fundació.
Amb la Fundació, sí. Doncs clar, és que un equip que té aquests números és molt difícil que no pugi de categoria.
Tindràs més o menys nervis, i és normal també. Ells veuen el campionat molt a prop i, clar, ara els partits no els guanyes amb suficiència, que de fet el Molenta no ha estat un equip que hagi guanyat amb suficiència els seus partits.
No, mai.
Però bé, ara estem amb el tram decisiu.
Sí, clar.
I clar, qualsevol ensopegada et fan entrar dubtes, però bé, que ho tenen molt, molt a prop.
Ho tenen, sí, ho tenen a la mà, ho tenen al sac, lligar-lo.
Però
no?
Compte, que aquest diumenge juguen aquí amb els Sorens,
Aquí no tindran fàcil.
I té un calendari bastant sí, peludet,
Sí, sí, perquè també té un partit amb el Ribas,
Sí, sí.
Perquè clar, l'equip que deixa el Sorens se l'agafa el Ribas.
Sí, sí.
I doncs té que jugar amb el Ribas. Compta també amb el Ribas, que estem parlant del Sant Pere Molanta, que ja pràcticament, però el Ribas se l'està jugant amb el Rudi Villas, i el Rudi Villas doncs, té el calendari complicat, però tira endavant aquest calendari, i el Ribas doncs, ara la venen pels... Perquè després tindrà... Primer té el Molanta, si no recordo malament, i després tindrà el Sobrense.
Sí.
Vull dir que...
La Sobrense ha d'anar d'aquí poquet a Ribas,
Sí, no, és el primer, el Molanta juga el Sobrense contra el Molanta, després va a Ribas. Uh-huh. Després va a Ribas, que el Molanta juga amb el Vista Alegre. I després rep el
Sobrense.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Per això t'he dit que Déu-n'hi-do el calendari que li queda un i a l'altre, El que passa que el Molanta ho té tot fet i el Sobrense ara està potser en el millor moment del campionat.
Està en una trajectòria ascendent.
Sí, donen molt bones sensacions i el Molanta tindrà que treballar. Jo trobo que és més fàcil guanyar el Molanta al municipal que no al Rodríguez Villas,
Bé, en qualsevol cas són sensacions positives les que repeteixo, ofereix el Sobrense, tot i que al davant, evidentment... no tindrà qualsevol, tindrà el futur campió.
Sí, però ahir ho parlàvem i després escoltem, hi ha una diferència. El Rudi Villas és un equip que defèn bé, perquè no mou aquesta línia de 4 de jugadors, no els mou per res, no marxen, no perden la posició i té una línia d'atac que fa mal. El Molanta té una molt bona defensa, però l'atac ja no és com el Rudi Villas.
Són petites diferències que també cal estudiar-les, com ens deia el Joshua ahir, per intentar explotar els defectes que té el Molanta, que també en té. Ningú és perfecte,
ningú és perfecte
en aquest món. Molt bé, anem a escoltar els entrenadors a veure el que deien del partit d'ahir, després d'aquesta derrota dels Sitges 2-1 al camp del líder, Manel Rodríguez. Bé, no es pot dir que estava allò satisfet l'home, però en qualsevol cas, bé, bastant content per la imatge que havia ofert l'equip.
Bueno, jo penso que avui la diferència amb el dia del Vilafranca és que potser el partit ha sigut més complet, no? Hem estat tot el partit bé, tret d'aquests dos minuts fatídics entre el penal i el segon gol, que no és que no hi hem estat bé, jo penso que el penal és molt rigorós, l'àrbit al final, bueno, mig ho reconeixia, penso que el penal és molt, molt, molt rigorós. Jo estic aquí, el veig davant meu, i és una jugada que, bueno... que es pita només amb els camions que van primers i juguen a casa. I, bueno, i darrere ha vingut la falta, amb el Gerard fora de si, el canvi enmig de la jugada... Bueno, hem tingut que fer una cosa que no es té que fer mai, que és fer un canvi amb una pilota parada, però el Gerard estava, que l'expulsaven, i ho hem hagut de fer. Potser hagués sigut igual, no ho sé. Però la qüestió és que l'equip ha estat bé, no puc dir res. La primera part hem estat molt bé, l'hem fet un gol, i després la segona part sense grans arribades, perquè també és veritat que ens ha costat molt arribar a dalt, també és la defensa que tenen, ojo, amb la defensa que tenen és una defensa molt experimentada, però sí que ha hagut un parell d'arribades molt perilloses, sobretot un remat de cap al final que jo l'he vist dintre, i una falta que no li hem pitat a l'arena és al bord de l'àrea, que era una falta molt perillosa. Bueno, els hi hem plantat molta cara i penso que ells surten molt contents avui d'haver guanyat, perquè han vist que tenien el partit molt difícil.
No ha estat un partit d'un dominador absolut, no? Ha anat molt a anades i vingudes.
Sí, penso que el nostre plantejament era clar, avui no deixar el jugar, no s'han trobat gens còmodes al camp, han guanyat per dues jugades a pilota parada, una un penal i una entre una falta, i sabíem que tenia molta perill en aquestes jugades. Però no, no, el Molanta no... Bueno, el que he dit sempre, jo, el meu equip no és inferior al Molanta. I avui amb unes absències molt, molt, molt considerables i molt destacades. El meu equip no és inferior al Molanta. El que passa és que el Molanta avui ha guanyat perquè té ofici, perquè té experiència, perquè s'ha pogut apretar l'àrbit, per moltes coses que nosaltres no tenim. I això, el futbol, doncs moltes vegades va, juga, és el que diuen sempre. Aquest equip, l'any que ve, doncs segurament tindrà un punt de maduresa que ara no té, que aquests partits no els perdrà.
No és excusa, i tu ho acabes de dir ara fora de micròfon, vull dir, però l'equip tenia avui baixes importants, no? Hi estava el José Luis, el Quique també el teníeu fora, i la referència que avui esperàveu tenia del que era Carlitos l'has hagut de canviar lesionat també, no?
Sí, sí, i el Runi i l'altre José Luis al punta tampoc estava, el Rubén Hernández tampoc estava... El porter, el Carlitos, el Quique, és que és mig equip titular.
No lluites amb igualtat de condicions, si es pot dir així, no?
Però tinc que dir que els que han jugat, és una mica el que diguem a vegades, hem anat amb tots aquests i hem perdut bé, vull dir,
sí.
I avui aquests que han jugat han donat la cara, vull dir que aquest equip avui pot lluitar perfectament per fer grans coses. Potser, aviam, amb un jugador més, amb alguna coseta més, a davant, sobretot, avui ens ha faltat. Avui s'ha vist a l'equip molt ben plantadet, potser sense aquella xispa davant que ens hagués donat dues o tres ocasions. Mentre ha estat el Carlos, hem arribat amb molt de perill. Quan el Carlos ha desaparegut del partit, doncs, ens ha costat molt més crear situacions de perill. Però hem vist, jo penso que hem vist la versió B dels Sitges quan no estan aquests jugadors, que tanta importància li donem a vegades, i s'ha vist que si és un equip solidari i el camp va treballar bé, pot ser un equip molt competitiu, també.
Manel, cap i a la fi s'ha perdut els 3 punts, s'ha perdut 2-1, però heu aconseguit una cosa important, interessant. Heu posat nerviosos al Molanta,
Sí, sí, el Molanta avui, nosaltres, jo sabia que avui el Molanta ho passaria molt malament. A part, s'ha donat una circumstància, a la primera part, que ens donava chance, que era fer un gol. Passa que... dir això és una mica dur, no?, però una mica trist, no?, però avui jo diria que s'ha vist l'equip que va primer. Per què va primer? Perquè té aquest ofici. Aquests partits s'han de guanyar així. A vegades trobes un rival que t'ho posa molt complicat, que no et dona opcions, que et pressiona molt bé, però treus un penal d'on no hi ha res, treus una falteta i tres remates d'on no hi ha res, i després l'àrbit ha expulsat el Tete, però jo crec que ens ha perjudicat més que ens ha beneficiat, perquè a partir d'aquí no ens ha pitat ni una falta a favor i el partit estava pràcticament acabat. Jo crec que hem d'aprendre molt d'això, i ara els he dit, hem d'aprendre. I això ens farà més grans. Però és una reflexió que fem moltes vegades, també, no? Però jo penso que avui hem demostrat que som un bon equip, que sabem jugar a futbol, que a més sabem plantar un camp i fer les coses sèries, però hem de donar un pas més endavant, a vegades, amb coses molt concretes, amb jugades molt concretes, que no ens poden passar, no?
Bueno, Manel, la setmana que ve un canvi total d'escenari, jugueu amb el Vista Alegre, un equip que suposo que us tindrà unes ganes especials, no?, perquè aquí van encaixar 10 gols.
Ja, però serà un partit igual de difícil que el d'avui, perquè se juga la vida i nosaltres haurem d'anar allà i posar-ho tot, Si anem allà relaxadets i pensant que és un equip que li vam fer 10, i no guanyarem.
De les baixes, algun recuperable? Tret del, potser del Quique, que està per un...
No, el porter sí, perquè està fora, i el José Luis també, perquè està fora. Aquest segur.
El Carlitos ja veurem com...
Carlitos, hem de veure aquest turmell com va, i el Quique segur que no. El Quique està el dilluns, no li treuen el guix que porta, i un parell de setmanes més. Aquestes són les... I el Rubén Hernández... Jo crec que el Rubén possiblement se li acabarà la temporada. A partir d'aquí, doncs, a més, estan tots, vull dir que al principi recuperarem gent, però també tinc que donar premi als que han jugat avui, perquè no sé, jo voldria nombrar també, sempre nombrem els mateixos, però el Xavi Pau, el Gorka, el Gerai, són gent que, hòstia, porten tot l'any treballant i es mereixen tindre minuts també, que no han tingut masses minuts, i són tios que l'any que ve ens faran falta, i tampoc podem acaba fent jugant sempre els mateixos perquè són els, en teoria, els millors. Si avui dius, hòstia, t'han passat per sobre amb aquests jugadors i t'han fotut quatre i a l'equip l'has vist, però no ha sigut així, han demostrat que tenen nivell per poder competir amb tothom. Llavors jo penso que hem de també tindre en compte que hi ha gent que ve treballant tot l'any i que gestionar aquesta plantilla no és fàcil per això, perquè són molts, molt joves, tots volen jugar i l'objectiu prioritari nostre no és guanyar sempre ni ara, i ara menys, perquè tampoc pujarem de categoria. Per tant, hem d'intentar fer un grup sòlid que l'any que ve necessitarem a tots. El que no vull jo ara és que a final de temporada en marxin 10 jugadors.
Tens raó amb això, perquè jo m'he adonat que l'últim has fet un canvi, no el Gerai, ha entrat l'Ecker pel Gerai i ja està per donar-li minuts a l'Ecker, no? Perquè ja,
no,
estava fent més.
No, m'ha demanat el canvi Gerai.
Ah, te l'ha demanat
sí,
el Gerai.
Sí. Se l'he pujat un això, doncs, també per la falta d'activitat i per no jugar sempre.
Ja, per això, perquè
no.
Estava bastant... Perquè estava
no, jo tinc una cosa, igual et dic que quan faig l'alineació miro aquestes coses, un cop comença el partit ja no m'ho miro, això, Si tinc, crec que un jugador ha de jugar, juga, i si crec que no ha de jugar, ja no juga, perquè si tu fas canvis per quedar bé la gent durant el partit, perjudiques aquells que has ficat perquè guanyin minuts, no? I tampoc el que no pots fer és debilitar l'equip. Si fas un canvi, el fas pensant que és el millor, o per necessitat. La cosa és que quan fas l'alineació, has vist treballar durant la setmana l'equip i dius, aquest pot jugar, que jugui, però després ja fer canvis, no, això a pretemporada, però fer canvis els partits que t'estàs jugant punts, no pots trencar l'equip a vegades, no? I si ho fas, vas en contra una mica d'aquells que has posat precisament perquè s'ho mereixen, no? Llavors, jo penso que l'equip ha d'estar sempre equilibrat. El Gerai, a la cara ha jugat i hagués pogut jugar d'inici inclús, però el Gerai li ha canviat perquè realment estava tocat, si no, no canvio, perquè a més estava fent un partit molt seriós i no hi havia motius.
Rodríguez, fins i tot bé, reflexionant sobre com ha de gestionar i les dificultats, evidentment, que té com a entrenador de gestionar una plantilla que és llarga i que tothom doncs, ha de tenir el seu premi, Toni, ho deia.
Sí.
Ens falten Carlitos, ens falta Quique, José Luis, l'altre José Luis, però bueno, avui han jugat uns jugadors que han estat aquí donant la cara.
Sí, no, que són molt joves sí. Que tu tens que comptar amb ells.
Jo el que no vull és que al final de temporada me'n marxin 10.
Sí. Una cosa que te marxin 2, 3,
sí.
I altra cosa que te se'n marxi 10.
Sí, un equip sencer, pràcticament.
Sí, i tornar a començar una altra vegada.
Això mateix.
És el gran problema que ha tingut els Sitges
en les últimes temporades.
Anys, no? Bé, terror, no? Terror. Jo penso que, i a més a més, els que van estar van complir, i van lluitar molt, no? Uh-huh. I van treballar força bé. I el cas del Gerai era això, no? Perquè sobtava això, no? De que després, quan ell te diu que va demanar el canvi, uh-huh. Se comprèn, no? Perquè el Gerai doncs estava fent un molt bon partit i lo va canviar l'últim i va ser per això.
Sí, per aquests problemes físics. Molt bé, vam parlar també amb l'Andreu Córdoba, míster del Sant Pere Molanta, evidentment, doncs, satisfet per aquesta victòria, per aquests 3 punts per un Sant Pere Molanta que, bé, en algunes fases del partit va veure perillar com a mínim el resultat, l'empat i bé, sobretot després de la derrota que van patir abans de la Setmana Santa al camp del Riudebitlles. Per tot plegat, evidentment, l'Andreu Córdoba ens mostrava aquesta satisfacció perquè el títol està un pèl més a prop.
Sí, a veure, sabem que era un partit molt difícil, ja ens les vam posar a la primera volta, el que passa allà, doncs el resultat va ser més ampli perquè vam aprofitar molt més les ocasions. Avui a la primera part hem tingut 4 o 5 claretes i és això, que perdones i llavors t'arriben una o dues vegades i et fan un gol, no? Però bueno, sabíem que seria difícil, hauríem de treballar molt i hem sortit a la segona part, que quedaven 45 minuts o 50 i era donar-ho tot, era morir. Uh-huh. I mira, ha sortit bé, uns altres dies no surt bé, aquesta ha sortit bé i podem estar contents.
Uh-huh. Ara li dèiem al Manel, al míster de les Sitges, que no ha estat un partit d'un dominador allò absolut, no?
No. Ells tenen molt, molt bon equip, sabíem que també la possessió seria un factor important i també sabíem que jugaven molt bé la pilota. Llavors, clar, està dividida, tampoc veus una cosa molt, molt per sobre de l'altra, no? I això és el que ha fet que també el resultat estigués més nivellat de lo normal. Uh-huh. Però, bueno, nosaltres contents, plantegem bastant bé i ells també amb molt bones condicions. L'únic que, clar, els hi deu passar que una de freda, una calenta, per això no poden estar lluitant amb aquestes condicions tota la temporada, no? Però em sembla un equip que perfectament podria estar lluitant per ser primer, per estar a la promoció, i el que passa és això, la temporada és molt llarga i si no aprofites el seu moment passa el que passa.
Suposo que arribats a aquestes alçades de campionat, Andreu, importa poc com arriben les victòries, no?
Sí, i més després de perdre...
Aquell puntet d'ànsia, de nerviosisme, si es vol dir així...
Sí, i més ho sabíem després de perdre Riudevitlles, no? Allà vam fer una primera part molt bona que vam perdonar i a la segona ens vam trobar amb un gol en contra i llavors ja no sabíem per on agafar-ho i sabíem que el següent partit era vida o mort. Si tornava a perdre ja era entrar una entrebada aquella dinàmica de hòstia, què passa, hòstia, què passa? Era guanyar sí o sí, era morir. I bueno, sabrem que serà cada partit fins que no aconseguim el gran objectiu, que és ser campions. Sabrem que serà així. A partir de si ho aconseguim més tard o més d'hora, podrem disfrutar molt més. Però sabrem que tots els equips, i començant ja per la setmana que ve, el Sobrens ens ho posarà molt difícil, i hem de seguir treballant, lluitant fins al final, i sabíem que cada partit és una final, i les finals estan per guanyar-les.
Com pràcticament teniu el títol al sac, però falta lligar-lo. Hem vist que n'hi ha nervis, perquè fins i tot quan tu feies canvi, jo estic d'acord, que tothom vol jugar, però quan feies canvi el jugador no sentia content, s'anava emprenyat.
Sí, però això no passa ni només amb el primer ni el segon, passa amb el que va sisè, passa amb el segon. Sabem que un jugador és egoista, sí. Un jugador vol jugar sempre. Hi ha partits que són o més transcendentals, diguem-lo així, i altres més facilets. Clar, el dia que juguen tot el partit facilet o els canvis per als que no juguen habitualment, s'enfaden perquè no juguen aquell dia. El dia que és un partit complicat, va tan just... jo sé que volen donar el més i volen ajudar l'equip, però clar, també és allò que dius, bueno, i llavors què tinc, una plantilla d'11 només i només prenc 11? Clar, som 18 convocats, ha de jugar o fem jugar tothom cada partit, més o menys, clar, aquí ja decideixo jo, em podré equivocar o acertar més. I després ja no és que no estan convocats, tot això també s'ha de tindre assumit, i el bo que tenim aquest grup és que passa dintre el camp, passa en calent, però saps que després no hi ha ni un problema i que hi ha un bon ambient d'escàndol, per això estem així.
Allò que diem sempre, la difícil tasca d'entrenador saber gestionar un grup.
Clar, tu tens la responsabilitat sobre 24 jugadors. Tu has d'entendre tothom i ells han d'entendre un només. Clar, i el jugador, el seu egoista, jo vull més. Jo sé que puc donar més, però jo també ho sé. Però també el cansament, o busques una alternativa, o també amb un home menys, has de variar una mica el sistema i llavors has d'anar jugant una miqueta amb això. Mm-hmm. Ja sé que a ningú li agrada que el canvi ni d'això, però bueno,
és el que hi ha.
Tothom ho sap també això. Sí, sí. Si fos aquí primera divisió, que només presin tres canvis, doncs hi hauria molts que sabrien que jugarien tot el partit, no? Però bueno, així estem, ells ho saben des del principi, que cadascú ha d'agafar el rol que li toca, i agafant aquest rol estem on estem.
I seguim parlant del campionat. Guanyant los partits de casa teniu el campionat fet ja.
Sí, però no m'esperarem.
En un camp on no heu cedit cap punt.
Sí, hem cedit dos. Contra la Fundació, que vam empatar 1-1.
Val.
Però no només ens dedicarem a esperar només els partits de casa, perquè si no te'n vas a l'última jornada. Vale? I això tampoc interessa allargar-lo tant. Ja ho tens al sac o estàs lluitant i et surt les coses tan bé, s'ha d'aprofitar el moment. Nosaltres anirem a Sobrense a guanyar el partit com hem practicat totes les altres jornades. Que surti bé o malament? Llavors, clar, és depèn del Sobrense, depèn com estiguem, com surti el partit, tot. Però la nostra tasca és sortir a guanyar cada partit. Quan ho tinguem fet, podrem relaxar una mica de més, donar més minuts els que no ho porten fent tanta durant tota aquesta jornada, però que ningú dubti que seguirem anant a guanyar tots els partits, perquè ja que hem fet tota aquesta gran tasca, és acabar-ho el millor possible. No deixar-ho allà en stand-by, perquè després quedi retallada a distància, no?
Per cert, el camp, molt bé. Jo li comentava al Toni, potser ha sigut de les vegades que l'he vist millor.
Sí.
Què en penses?
Sí, però encara hi ha unes clapetes. Sí. Em sembla que quan vam vindre la primera volta amb el Sobrense hi havia molta més clapes.
Sí, per això vas dur.
I ara també hem aprofitat les vacances de Setmana Santa i això, van replantar...
Estava millor aquest camp que el del Levante d'ahir, eh?
Bueno, això no ho sé, que és veritat, però... També arriba l'època que també una mica més plou. Clar, l'hivern glaça i t'entrenes, no recupera. O sigui, està malament. No tenim cap altre camp annexa per deixar respirar aquest camp i poder-li donar vida de diumenge a diumenge o entrenar un dia. Clar, això també es nota. Ara hem mirat d'entrenar algun dia fora o quan d'això, però el bo és que ha plogut, s'ha recuperat i ara pues, intentem aprofitar, que també ens va molt bé. I a part, dona ganes i et veus amb il·lusió quan vens aquest camp a jugar, no?
Bé, doncs fins i tot el tema de l'estat del terreny de joc va ser motiu de conversa amb l'Andreu. Jo repeteixo,
així s'ho deia amb el Toni, que ahir el camp del Molanta feia goig, és a dir, una de les millors, per no dir la millor vegada, que jo l'he vist.
Sí, sí.
Però bé, l'explicació ens la va donar l'Andreu.
Sí,
clar,
sí.
Que el camp necessita també una miqueta respirar, que no se li dongui massa trote. I ara, amb aquesta aturada de la Setmana Santa, la cosa...
Sí, i a més ha dit que també intenten entrenar fora alguna vegada.
Per no castigar la gespa.
Ara, i nos ho ventàvem a la tarda, no? Ho deia el mateix Manolo Cantos, que ara amb el fet de que l'Olivella té gespa artificial, doncs ha anat alguna vegada també a entrenar i solo combinen una miqueta entre el camp del Moixa i el camp de l'Olivella.
Total, que el Molanta, com deia l'Andreu, no vol esperar a resoldre només els partits de casa, sinó que també vol liquidar quan més havia millor el campionat.
Sí, sí, estan desitjant.
És una qüestió de temps.
Ahir estava pràcticament més Molanta veient el Subonense.
Home, i suposo que estarien contents, perquè el Riu de Villas va deixar-se dos punts en el camí.
Sí, 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 com m'imagino que ells esperaven que guanyés el Subense més que... Però jo penso que el resultat els deixa content, i a més la impressió que va donar el partit, no? Perquè va ser un partit maco i distret.
Un empat a una i aigua dolç a la tarda, amb pluja, amb una tempesta d'aquelles...
Déu-n'hi-do el que va caure.
Sobretot en la primera part va caure un aiguat important. Primera part que va acabar sense gols, sí. 0-0, estava tot en alt, i a la segona van arribar els gols. Primer va començar marcant a Riu de Villas, Corbi, i va empatar Ignasi.
Sí, sí, sí. Sobretot a la primera part, que el Florença va tenir una clara ocasió, però claríssima. Va ser una errada en defensa d'ells, potser una de les úniques que li vaig veure al Riu de Villas. Jonathan se va anar sol, però a la sortida del porter va esquinar massa la pilota i se'n va anar fora, quan tenia tota la porteria per ell per marcar el gol. Home, hagués fet justícia, perquè tot i que tenia la posició el Riu de Villas, les contres del Subense eren molt perilloses, i Jonathan en aquell moment estava fresc i portava de colcó al defensor, tot i que la línia de 4 no es trenca mai.
Sí, inamovible, la defensa del Riu de Villas.
S'ajuda moltíssim i clar, és molt difícil trencar-los, no? Però tot i això...
Jo, perdona, Toni, et comentava abans del programa que evidentment veus ara el Riu de Villas i el veus fa, no sé, un mes o dos, ostres, perquè jo el vaig veure el dia que vam venir aquí a jugar amb els Sitges, que el Sitges va guanyar 3-1, va guanyar d'una forma clara i evident, i els veus ara i semblen un equip diferents.
És que m'ha donat la sensació que aquest any...
Per això suposo que la gent no el donava com a favorit per la segona posició.
Sí, sí.
Suposo.
Però ha fet partits molt macos.
Sí, 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 però jo crec que no és ara mateix equip ara que fa un mes enrere.
Home,
crec que és un equip que ha anat a més.
I estan molt motivats, perquè ells saben que depenen d'ells i que la promoció la tenen a la mà, però tenen que guanyar-se-la. Ara està més motivat, està ben col·locat.
Ho tenen que més també... al seu costat, ho tenen més a favor, perquè clar, ara aquest diumenge arriben al Ribas. Si guanyen al Ribas, es posen amb 9 d'avantatge.
Clar, clar.
Sí que el Ribas té el partit pendent, com dèiem,
però té que jugar-lo.
Té que jugar-lo
amb la Penyallova,
té que jugar-lo,
la Penyallova no és qualsevol.
A les Roquetes, evidentment.
És un equip complicat.
És a dir, que el Riu de Villas suposo que afrontarà aquest tram decisiu amb aquest avantatge. 6, 9 punts, depenent del partit de diumenge, repeteixo, però penso que és un...
Sí.
Un avantatge, no direm que suficient, però sí interessant per ells per gestionar les últimes jornades,
sí.
Els 21 punts que queden, vaja.
Sí, sí, i mentre tu parlaves això, jo pensava, i clar, aquest Rodevilles, com se l'ha vist sempre jugar igual, que no se l'ha vist un Rodevilles diferent, doncs clar, ha donat aquella sensació que era un equip que se li podia guanyar i que te podia guanyar a tu, no? I que no era un d'aquests equips que més guerrillers, més intensius, no? El Rodríguez juga sempre igual. I després, per lo que tu deies, és que per mi me dona la sensació que l'equip que ha sabut guanyar-li bé el Sitges ha estat el Rodevilles, perquè el va guanyar al seu camp.
Sí, sí, el Sitges perdent, li ha sumat els 6 punts.
Quan estava perdent, el primer partit de Lliga,
sí.
I el va guanyar aquí. I d'una manera clara,
sí,
no?
Sí, clara.
Si tingués...
Per això, que crec i entenc que el Riu de Villas s'ha anat a més.
És un
i que
equip...
ara està en un bon moment.
És un equip fàcil.
Vaja, en el millor moment per afrontar, repeteixo, el tram decisiu.
Sí, jo penso que ara està en el millor moment. No,
no és com comences, sinó com acabes.
Com
evidentment,
acabes,
si tu t'acabes classificant segon, clar, has d'estar bé per afrontar una promoció.
Sí, sí. Sí, però jo veig una cosa en el Rodivilla és que potser és el que fa que el Rodivilla estigui allà. Té experiència.
També.
Té jugadors molt experimentats, saben com tenen que jugar, no se compliquen la vida, perquè és un equip, és el de los equips que jo he vist que no se compliquen la vida, que sempre van al seu ritme, i això l'està sortint molt bé, i penso que molt tindrà que fer el Ribas el diumenge per a guanyar-los, perquè ja me dóna la sensació que guanyar aquest Rodivilla ara per ara és molt complicat.
Uh-huh. I el Sobrense, que bé, va sumar aquest punt gràcies a l'empat a un, un Sobrense que ja fa setmanes que venim dient que és un Sobrense que sí que té un calendari ara difícil, amb el partit d'ahir, amb el partit que té diumenge amb el Molanta, que va guanyar el camp de l'Espirall doncs, en el descompte, però que està tirant els partits endavant.
Sí, no té armes. Jo penso que el Sobrense té armes. Té armes suficients, perquè si te'n dones... Ahir, doncs, quan el Sobrense, ja faltant 5 o 10 minuts, va tenir dos pilotes clares de gol. Si entra aquesta pilota...
Va tenir opcions de guanyar el Sobrense ahir. Va tenir opcions,
Perquè té jugadors... Josu és un jugador doncs, que si un 11 li funciona bé... ell va treballant sobre aquest 11 i tindràs que guanyar molt a l'entrar. Clar, té fitxes a fora doncs, que li van molt bé, que després surten de refresc, són jugador tècnic, jugadors que te poden posar la pilota dintre i en qualsevol moment una passada, fins i tot ell va fer una assistència de crac.
Sí, sí, i a punt també va estar de marcar amb una rematada de cap.
Exacte, I fins i tot el Jordi Muñoz també va tenir una que va refusar el porter.
Sí,
potser me quedo en la part més positiva, doncs que el porter, el senyor antipàtic, que és un senyor que t'agafa és que l'agafes una mena de mania per això, perquè protesta tot.
Es va autoexpulsar, pràcticament.
Sí, es va autoexpulsar, i això li pot anar molt bé també pel proper partit al Ribas,
Sí, perquè, clar, tot i que el Janís també és un porter de garanties.
Sí, el que passa és que, clar, va amb una careta.
Va patir un problema al camp de l'Olivella i bé, va amb aquella màscara per protegir-se el nas.
Porta la màscara aquella i, clar, no el mateix.
En qualsevol cas, són dos porters absolutament diferents,
Sí, el porter, un és un
armari,
i
el Genís ja
sabem
que és,
és petitó. És molt bo, molt bon porter, però Genís, li falta estatura.
En fi, empat a un, i ens alegrem especialment també pel Denis, que ahir va tornar a jugar, va tornar a vestir-se de curt després de...
I va tenir una,
De temps llarg, sense poder jugar.
I va tenir una,
Sí,
va sortir els últims minuts... el nano, això és potser és la part positiva d'aquest partit.
Per la seva moral anirà estupendo, això.
Sí, estupendo. I a més és un nano que pot anar molt bé al Sobrense.
Molt bé, doncs escoltem el Josu. Què ens deia el Josu després del partit d'ahir? Content? A mitges? No? Sí? Bé, ens ho comentava el míster del Sobrense ahir.
Bueno, he vist que hem plantat cara a un molt bon equip, a un equip que ara mateix és el segon classificat, és el que té dret a la promoció, i que, bueno, que si haguéssim fet els partits des d'un principi així, pues, qui sap on estaríem ara. Qui sap on estaríem ara, perquè no és que hem sigut parells, no, és que hem sigut superiors al Riu de Villas. Hem sigut superiors i, de fet, hem tingut dos o tres molt clares. El John ha tingut una la primera part sol davant del porter, l'ha tirat fora. El Pablo ha tingut una, jo he tingut ara un córner que m'ha passat per davant del cap. Bueno, no passa res, això és un bon punt. Seguir sumant, seguir estant a la zona, bueno, a la zona que ens toca ara, la zona mitjana, intentar pujar algun lloc. Però estic molt, molt satisfet de l'equip, del treball de l'equip, del resultat. Bueno, em quedo amb el regust de si hagués durat 5 minuts més, pues, potser... Però bueno, està bé.
El fet d'haver-li jugat de tu a tu, a tot un Riu de Villas, pot ser una garantia, no?, també, de cara al final del campionat?
Sí, però nosaltres no tenim por a ningú. O sigui,
per això t'ho dic.
No, és que el Riu de Villas a mi no em diu res. A mi em diu que té un molt bon contraatac, em diu que és un molt bon bloc, però no té millors individualitats que el Sobrense. Si nosaltres estem seriosos, no té millor equip que el Sobrense, i s'ha demostrat. S'ha demostrat que s'han desquiciat perquè no els sortien les coses. El porter s'ha autoexpulsat perquè no els sortien les coses. L'Armando, que és el davanter centro, ha baixat, em sembla que ha baixat 10 metres de, al seu camp a buscar les pilotes i cada pilota l'agafava i bueno, era en plan jo contra el món. Això vol dir que el Sobrens ha fet alguna cosa bé, que és defensar molt bé. Hem tingut una petita, jo no crec que sigui balada, el jugador que han fet el gol és molt bon jugador, el Corbi. Bueno, ens ha fet un gol de la banda esquerra, però és que hem sigut bastant superiors al Rodevies, o sigui que...
Jugar contra aquests equips, aquestes alçades del campionat, pot portar precisament això, no? A jugar una miqueta amb els seus nervis.
Clar. Bueno, això ja ho sabíem, nosaltres no tenim res a perdre i molt a guanyar. Ells tenen molt a perdre i poc a guanyar. Ells aquí es pensaven que... Nosaltres juguem amb una petit avantatge, i és que els contraris es pensen que es trobaran el Sobrense de la primera volta. Vale? Jo sé que l'Andreu Córdoba no, però aquest entrenador sí. Aquest entrenador ha sortit, vinga, que tingueu sort, amb una cara de bueno,
de perdonar 0, la vida, no?
0-3 i cap a casa. Clar, mitja part ja han vist els nervis. I de fet, doncs, s'ha vist protestant tot, paraules més altes que altres, el porter expulsat, que això els hi pot passar factura la setmana que ve, malgrat el Genís és un molt bon porter. I nosaltres no és que juguem amb els nervis dels altres, és que nosaltres juguem en els nostres partits, i des del primer dia que vaig estar jo sempre juguem igual, màxima intensitat tot el partit, i som superiors excepte al Vilafranca. Els altres equips hem sigut iguals o superiors.
De fet, el Rodevilla és un equip que no canvia res en cada partit, vull dir, juga sempre igual. Juga amb una defensa de 5 a darrere, 4 defenses, un per davant o per darrere, doncs juga sempre igual. I en aquest partit potser ells han tingut el control de la pilota, però la millor ocasió no l'heu tingut vosaltres. La llàstima ha sigut aquesta, no posar-la dintre, no?
Sí, no, ells no juguen 5, juguen 4, i el Magdaleno baixa a rebre la pilota per treure la pilota a ell, però el Pablo ho ha fet molt bé, després el Jordi ho ha fet molt bé, ha tapat aquesta passada, que sabíem que si aconseguíem fer-la, ens desmuntaven el xiringuito. Llavors nosaltres intentem tapar molt bé allà, a partir d'aquí robar pilotes i sortir ràpid, que és la virtut que podem tenir. La primera part hem tingut 3 sortides ràpides, recordo una del David Granados per la banda dreta, em recordo la del Jona sol davant del porter, que ha sigut una errada d'ells que l'han rebutjat cap enrere, i em recordo una passada del Jona a l'espai, al Pablo, que s'ha quedat sol i no ha pogut rematar bé. Però és que a la segona part hem tingut 3-4 del Nacho, a part del gol, entrades per banda, el John ha seguit entrant per banda, hem tingut corners a dojo. Hem creat, jo no sóc davanter i he creat un parell d'indecisions a la defensa. Això vol dir que el Sobrense, quan va tots a una, qualsevol jugador pot jugar del que sigui i qualsevol jugador ajuda a l'equip. I això es veu cada partit. No sé si t'has respost, Toni.
Sí, sí.
Bueno, la setmana que ve jugàvem amb el líder. Culmineu aquest petit turmalet que teniu. De moment avui l'heu solventat amb aquest punt. I si et pregunto per la chance que podeu tenir amb el Molanta, suposo que em respondràs de forma positiva.
Sí, no, amb el Molanta prepararem el partit com hem preparat aquesta setmana, pues, sabent les virtuts que tenen ells, els defectes que tenen, que també tenen, i intentar solventar alguna petita errada que hem pogut tenir. La mirarem al vídeo demà. Bueno, doncs demà ens pararem, mirarem què hem fet malament i què hem fet bé. El que hem fet bé intentarem tornar-ho a fer amb el Molanta, perquè el Molanta és un equip bastant... No és igual, però és semblant al Rodevilla. És semblant al Rodevilla amb alguna diferència, perquè té molts bons centrals, té molt bona arribada a pilotes parades, que el
rigor defensiu potser el tenen més accentuat, no?
Bueno, sí, però també tenen les seves mancances, també tenen les seves mancances a les esquenes dels laterals, en aquest cas. Bueno, ja veurem. Queden 7 dies i avui el que toca és que se'n vagin a prendre alguna cosa amb la nòvia, amb el que sigui, i disfrutin d'aquest punt, perquè és un molt bon punt. Mm.
Més enllà del partit i del resultat, doncs penso que és una fantàstica notícia el fet que ha tornat a jugar el Denis, no?
Sí, sí, un any i mig després ha tornat i de fet ha tingut un xut ara al final que, bueno, el noi està amb moltes ganes. Avui ha jugat 10 minutets, bueno, la setmana que ve ja veurem si està o no està, perquè aquí, com bé sabeu, venen 22 o 23 jugadors a entrenar cada dia. Avui li ha tocat al Xescu, li ha tocat a l'Hereu i li ha tocat a l'Abril. La setmana que ve pues, potser li toca a un altre. Això va anant i venint. El Denis està entrenant molt bé i per això ha estat convocat i per això ha jugat una estoneta. Si segueix així, pot ser una peça molt important aquí de cara al final de temporada. Uh-huh.
Les valoracions que feia el Josu després d'aquest empat a 1 amb el Riudevitlles, incidint també en la qüestió personal del Denis, que ahir va tornar a calçar-se les botes i a vestir-se de curt després d'un any i mig, com es deia el propi míster. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és molt de temps, molt de temps.
Si et sembla que ja una setmana o un mes és molt de temps, imagina't un any i mig.
Un any i mig.
Sí, sí.
Molt de temps.
En fi.
Això ahir va ser un gran premi per al jugador i ara a veure si a partir d'ara doncs és un bon ajut pels jugadors en aquesta recta final.
I Toni, que viene el Coco.
Que viene el Coco.
Que viene el Coco.
Que viene el Coco. Que viene el Coco.
El Molanta que vindrà aquí segur a guanyar, això ho tinc claríssim. Però el Sobrense no li deixarà, eh?
No. I jo, no sé, jo penso que serà un partit molt diferent, que el Sobrense tindrà les seves opcions i que si està al fi el Sobrense, molt tindrà que picar pedra al Molanta per aconseguir un bon resultat d'aquí, eh? El Sobrense no dona facilitats, està molt bé en defensa, s'ajuda molt bé. Jo penso que, i a més, per mi el Javi Sanz és un dels jugadors que m'està...
Sí, està en un moment fantàstic.
Que m'està agradant moltíssim.
Òptim, òptim, eh?
I amb el Rua allà darrere, escolta, sí, sí. Tu, ja no passa ni el vent.
Sí, sí.
Vull dir que molt
defensivament
bé, molt
també l'equip s'ha assentat, eh?
Sí.
Amb aquesta defensa,
sí, sí.
Aleix amb el Rua i el Javi Sanz, sí. Els laterals amb el Candel i l'Andreu, que també estan en un bon moment.
Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, no, el Sobrense està molt bé. Té anticipació, el que no tenia abans, no? S'anticipa el rival i doncs això fa
i
que...
I que deixa d'estar, hi ha confiança ara.
Molta confiança, molta confiança.
Tota la confiança que no va haver fa 2 mesos enrere.
Sí, 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 molta confiança.
Això és així.
I la confiança és...
I que la dinàmica ara és positiva i abans ho perdies tot i ara no direm que ho guanyes tot, però treus els partits endavant.
Sí, sí, treus el partit i sigui el rival que sigui, li costa molt.
Bueno, el cas del partit que va jugar al Camp de l'Espirall, Toni.
Sí.
Em sembla que ho vam comentar, vull dir, sí. En altres circumstàncies aquell partit l'acabes perdent.
Sí, i en canvi el Sobrense lo va acabar guanyant perquè va fer més per a guanyar-lo i en aquest cas
sí, sí.
La sort que no havia tingut en un altre partit la va tenir al seu favor.
Sí senyor, així és. Molt bé, doncs, arribats a aquest punt, fem res, una petita pausa, hem de parlar encara de bàsquet, de la Lliga EBA i també de la primera catalana d'hoquei patins.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Web del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què és el web meteo.cat?
És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
Tota?
Posa'ns a prova.
Les prediccions del temps per a Catalunya.
Evidentment. Fins a 8 dies vista.
La pluja i els llamps en temps real.
I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
La temperatura i el vent.
Amb dades de 165 estacions meteorològiques.
I també els avisos de calor.
De pluges o de vent fort.
O de mala mar.
I a quina adreça era?
Moltes més dades i informacions a meteo.cat.
O truqueu al 012.
Més a prop.
Estem caminant endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la sabana.
Viu els castells de més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, mans per davant.
Assajos, dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Més ràpida, vinga.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Molt bé, tornats després de la pausa publicitària. Hem de parlar, com dèiem, encara de bàsquet, d'hoquei patins. Escoltarem també a la part final del temps de descompte l'Oriol Monzo. Vam aprofitar allò les vacances de Setmana Santa per parlar amb ell. Vaja, perquè ens comentés, ens expliqués quines són les seves sensacions en aquesta temporada amb l'equip del Borges, després del seu fitxatge el passat mes de setembre, la seva també major presència a la selecció espanyola de tenis taula. En fi, bones sensacions les que ens comentava l'Oriol Monzo. Temps per parlar de bàsquet, de la Lliga EVA, de la jornada número 28, de la victòria, bàsicament, del bàsquet Sitges, que es va desfent del ja descendit Arenys per 63-56. Repassem marcadors d'aquesta 28a jornada. El Cornellà va perdre a la seva pista 56-70 amb el Montcada. L'Hospitalet va guanyar 79-55 al Granollers. El Sabadell Bàsquet va perdre d'un sol punt a la seva pista amb el Monte Ducai Olivar, que està lluitant desesperadament per salvar la categoria, 65-66. Va guanyar l'Estàdium Casablanca a la seva pista 75-72 amb el Sabadell Sant Nicolau. Va perdre també d'un sol punt el Mollet a la seva pista amb el Collblanc 77-78 i va guanyar el Cedis a l'actual líder i campió, el Sant Feliuenc, 91-83. Vaja, que el Sant Feliuenc ja té gairebé els dos peus a l'Alep. Té 20 victòries, 7 derrotes, amb 16-10 el Girona i el Cedis, amb 15-12 amb el Collblanc la Torrassa, amb 15-11 Estàdium Casablanca, el Sabadell Sant Nicolau, l'Hospitalet i el Montcada. El Mollet es troba amb 13-13, les mateixes que el Sabadell i que el Bàsquet Sitges. 13 victòries, 13 derrotes, 10 victòries, 16 derrotes al Cornellà. I bé, descendits ja Granollers i Arenys, i l'Olivar, que haurà d'esperar un petit miracle. Està amb dues victòries de la salvació, queden dues jornades, per tant això vol dir que el conjunt aragonès hauria de guanyar els seus dos partits i el Cornellà els hauria de perdre. Per tant, té certament difícil el conjunt de Saragossa per salvar la categoria, i es podria afegir, com dèiem, a l'Arenys i al Granollers per perdre aquesta Lliga EVA. Del partit del passat dissabte al pavelló de Pinsbens, com dèiem, el Club Bàsquet Sitges va guanyar 63-56 amb la permanència ja amb la butxaca. Comentem els parcials: van ser de 12-8 al primer període, 21-16 al segon. Per tant, lleuger avantatge de 33-24 amb el descans. 8-12, parcial, doncs, molt pocs punts al tercer període i 22-20 al quart definitiu. Anotadors: Drame va fer 11 punts, Adrià Mestre 7, Marc Sabater 2, David Rodríguez 13, Jaume Torres 11, Xavi Sabater 7, Isaac Fígols 10 punts i Eric Fernández 2 punts. Parlàvem en acabar el partit amb Edu Piñero, un Edu Piñero bé, tampoc massa satisfet, tot i que l'equip va acabar guanyant el partit davant l'Arenys, perquè bé, ell entenia que durant la setmana s'havia entrenat molt bé, i bé, el que s'havia entrenat pràcticament no s'havia traduït a la pista amb aquest partit davant l'Arenys.
Hombre, durante la semana hemos entrenado muy bien, pero hoy el partido, pues bueno, sabíamos que ellos eran un equipo que juega mucho los sistemas, que duermen el partido, y nos hemos contagiado. Y cuando hemos tenido un momento de lucidez en defensa y hemos corrido, pues entonces hemos hemos sacado el partido adelante, pero luego otra vez volvemos a caer en lo mismo. Nos han parado el partido y no hemos sabido en ese momento pues otra vez seguir en la intensidad que tenemos que haber seguido para intentar correrles, ¿no? Porque a ellos no les gusta correr.
Y en cierta manera, Edu, se puede haber notado que el equipo ya tenía el objetivo conseguido, repito, con la victoria que conseguisteis en Granollers.
Durante la semana no se ha notado, o sea, la gente ha estado entrenando muy bien. Y bueno, luego pues a lo mejor ves que el jugador, uno de los jugadores importantes de ellos, como es Sada, que está lesionado, que otro que también estaba renqueando, pues bueno, a lo mejor eso ha influido, pero yo durante la semana no me puedo quejar porque el equipo está entrenando muy bien y bueno, es motivador de que tenemos que sacar estos tres partidos, ¿no?
Quedan dos, viajáis a Zaragoza la semana que viene y acabáis aquí con San Nicolau, si no me equivoco.
Bueno, a ver. Otro que a lo mejor puede haber descendido esta semana también, como el Monte de Ucay. Pero bueno, parece que estamos jugando mejor fuera que aquí en casa. A ver si por lo menos...
¿Hay una explicación a eso, Edu?
No, ojalá, si tuviese la varita mágica para saberlo, ojalá. Porque sinceramente, viendo más o menos lo que ha pasado durante toda la temporada, si hubiésemos ganado los partidos de casa, pues a lo mejor estaríamos pensando en otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, contentos con el objetivo, tampoco no vamos a pensar lo que hemos hecho y bueno, intentar pues estos dos partidos que vienen ahora pues ganarlos y por lo menos terminar por encima de las derrotas, ¿no?
Sabemos que tú eres exigente contigo mismo y con el equipo, evidentemente, pero bueno, satisfecho supongo porque el equipo sigue una temporada más en EVA.
Bueno, el año pasado subimos de Copa EVA, nos hemos mantenido casi con el mismo equipo. Bueno, creo que, joder, yo llevo mi segundo año como entrenador senior. No sé, tampoco puedo pedir mucho más, joder. Para mí es un... Y que el Sitges se continúe, pues eso es importante. Yo creo que está muy bien lo que se está haciendo. Claro que hay que mejorar muchas cosas. Bueno, pues ahora terminaremos la temporada, veremos lo que hay y ya está. Pero en estos momentos contentos con lo que se ha conseguido, ¿no?
En algún momento quizás os visteis que podíais, lo que decías antes, ¿no? Quizás las derrotas que estuvisteis aquí las dos seguidas os mermaron esas pequeñas aspiraciones que teníais.
Exacto, o sea, incluso las cinco primeras, que dices, puedes ganar dos, luego pues ganas de estos cuatro partidos que hemos perdido, ganamos otros dos, estaremos con cuatro y estaremos con 16, estaremos metidos en segundos, o sea, es que ves todas las cosas y dices, coño, el Sitges, bueno, no se ha conseguido, ahora tampoco no vamos a pensar lo que se ha hecho, intentar las cosas que no hemos hecho bien hoy. Que durante los entrenos lo hemos hecho bien, pero bueno, intentar el sábado que viene ir a Zaragoza, ya que te pegas el viaje ese, pues por lo menos ganarlo, ¿no? Que es lo que queremos.
Sé que quedan dos partidos y que los entrenadores siempre vais muy al día a día y al semana a semana, pero bueno, quedan, como aquel que dice, un par de semanas y acabará la competición. ¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos? ¿Piensas ya en el año que viene, en la temporada que viene? ¿O?
No pienso nada, no. Pienso que ahora, esta noche, veré el buen partido del Monte de Ucay e intentar a ver lo que tenemos que hacer nosotros para mejorar y ganar el sábado que viene. No pienso en otra cosa, ¿eh? O sea, es que no...
¿Tu ilusión es seguir un año más, como mínimo?
Joder, espero. Si la directiva activaron, yo espero que sí. Pero yo, por mi parte, no hay ningún problema. Pueden haber cosas por ahí, pero... Donde estoy bien aquí, me tratan bien y eso es lo importante. Yo aparte tengo mi trabajo y tampoco me apetece.
Y ya tenéis un añito más de experiencia.
Exacto, ¿no? Y aparte, bueno, ahora nos vamos a sacar el título de superior ahí en Zaragoza. Nos iremos ahí casi tres semanas allá, aprenderemos mucho más. Ajá. Y bueno, todo lo que sea para aprender y mejorar cosas, pues mucho mejor.
Amb Edu Piñero parlàvem sobre el partit, sobre aquesta victòria davant l'Arenys, evidentment sobre qüestions ja més relacionades amb el futur. És evident, com han escoltat, que ell té ganes de continuar i entenem que la directiva també té ganes que continuï ell al front d'aquest equip, que la temporada que ve tornaran a disputar una competició tan i tan exigent com és la Lliga EVA. La setmana que ve, bueno, aquest proper cap de setmana, vaja, el conjunt dels Sitges que viatja a la pista del Monte d'Ucay, un equip que ja té pràcticament molt difícil la seva permanència en aquesta Lliga EVA. Per cert, fantàstiques notícies també del món del bàsquet Sitges, perquè el Sènior B
Va guanyar 71-62 al Gavà 2 i per tant ja té pràcticament els dos peus a la segona catalana. Parlàvem divendres passat, parlava el Toni Muñoz amb el Fermí Sánchez i bé, aquest era un partit que especialment li feia molt de respecte al tècnic del Sènior B i al final, com dèiem, victòria 71-62 del Sènior B que l'apropa cada cop més a la segona catalana. I pel que fa amb el món de l'hoquei patins, parlem de la jornada número 25 a la primera catalana en el seu grup A i parlem, Toni, de la derrota del Club Patí Sitges 1-4 dissabte a la tarda amb el Castellet, que l'allunya ja, no direm que definitivament, però pràcticament.
I que ho té malament, que ho té molt malament, perquè era un partit en el que el Patí Sitges, tot i que va posar tot, per a veure si podia doncs, guanyar, sumar los, com a mínim sumar, siguin els 3 o 1, clar, ara la cosa ja se li complica, i tenen en compte que la setmana, aquesta setmana va a la pista del Congrés, Congrés B, un equip que està...
Sí, un equip que està a la meitat de la classificació, la de... Sí.
Que no es juga res, no. Però tampoc se jugava res al Castellet, i doncs, clar, el que volen és guanyar.
Evidentment.
És complicat.
És complicat. S'hauria de pensar ja més en... formar un equip de certes garanties a la segona catalana, Toni?
Sí.
No ens enganyem, sap greu dir-ho, però escolta'm, la realitat és la que és.
No.
I jo vull creure que el club ja està treballant. De fet, el Magí Mestre ens ho ha dit en més d'una ocasió, que el club ja està intentant sentar les bases de la temporada que ve, amb un equip que competeixi bé i que torni a aspirar a pujar a primera catalana.
Sí, jo penso que este que
buscar... A vegades més val això que no estar aquí patint, ostres...
No, és que a veure, és el que hi ha.
No té cap mena de sentit.
És el que hi ha, ja no se pot fer res. És el que tens, i amb el que tens que tirar cap al final, i amb el que tens, doncs realment la cosa és complicada. Sí, tens que treballar un nou projecte, Jo penso que el que se tindria que treballar és buscar una persona de fora, de les rodalies d'aquí, que portés la batuta a la banqueta, que és un entrenador nou, no pel Pancho, perquè de fet el Pancho aquí ha vingut a cobrir aquesta temporada com ha pogut
el
pobre nano,
ha
fet el que ha pogut perquè ell no volia, i si l'ha fet ha sigut pel Magí. Doncs,
i que evidentment no té sentit tenir dos equips, un primera i un segona catalana. Per exemple, la setmana, aquest dissabte, la majoria de jugadors que van jugar amb el Castellet després anaven a, em sembla que a jugar a Piera o no sé,
em sembla que anaven a Piera.
No té sentit, vull dir, doble esforços.
No. Agafar els millors jugadors, ni a planter, perquè n'hi ha segona catalana allà, ja n'hi ha un segon. Agafar els millors jugadors, jo penso que el porter, l'Àlec, és un jugador molt interessant per a aquesta segona, mantenir aquest porter, mantenir 3 o 4 jugadors, jo penso que a la segona catalana, doncs, per a fer un digne paper al Sitges, i és treballar ja la base, els que venen de baix, tot això, i fer un projecte de cara al futur. Ara ja no se tracta d'anar a buscar un jugador d'aquí, no, fer un projecte de cara al futur, i si tenim que estar 4 anys més a segona catalana, doncs ho estarem, i quan puguem estar a la primera catalana, pues estarà. No és arribar a dalt i baixar de cop, com ha passat ara, no? És anar fent les coses a poc a poc.
Molt bé. Doncs a partir que té difícil un mes, vaja, de tants, el Club Patí Sitges aquest proper cap de setmana a la pista del Congrés B. Seguim endavant, entrem ja en la recta final del programa. Escoltaran ara les valoracions positives, creiem, les que ens feia ara fa un parell de setmanes, aprofitant el parèntesi de la Setmana Santa, que ens feia, com dèiem, Oriol Monzó. Oriol Monzó content, tot i que el Borges, el seu actual equip, té molt difícil el títol de Lliga, que era una de les seves grans aspiracions, un dels seus grans objectius. De moment la cosa no marxa massa bé en aquest tram decisiu de la competició, però bé, content amb la seva aportació personal, tant en el pla individual com en el pla per equips. L'Oriol Monzó, que ve de tenir també molt bons resultats en els darrers campionats iberoamericans que es van celebrar a Portugal, va obtenir fins i tot dues medalles, una jugant l'individual i l'altra amb l'equip espanyol. Content també perquè sembla que la selecció espanyola torna a comptar amb ell d'una manera important. Això és el que ens deia l'Oriol Monzó, com els dèiem ara fa un parell de setmanes.